Bon dia a tothom. Avui 6 de febrer, dissabte. Un nou programa mensual Priorem-Priorat, Ràdio Falset. Avui, des de l'any 2008, des de l'octubre, avui hi ha el programa número 92, que va ser el passat mes de gener, i ara ja anem pel número 93. Per tant, ja és aquest any 2021, almenys les veus de les persones, que és el més important, les persones, estem amb vosaltres per compartir una estona, aquesta estona mensual de Priorem-Priorat. Bon dia a tothom, i a partir ara de les 11, estem amb vosaltres. En un principi tindrem les veus de Lluís Ferrer, que avui acaba, és el tercer personatge de la seva família en la història de la Guerra Civil i la postguerra. També tindrem entre nosaltres Amadeu Escoda, el músic creatiu fill del Priorat, i després d'Amadeu Escoda ens parlarà amb nosaltres Miquel Viernès, el Miquel Viernès, l'amant de les herbes de la natura i a la vegada medicinals, els remeis naturals medicinals. Bé, aquí en aquesta entrada comencem el nou programa Priorem-Priorat, Ràdio Falset. Si això és bon, sense rancor ni enveja ho fa. Bé, ara tot seguit, la tercera narració del nostre company Lluís Ferrer, i que explica la vida del seu pare en la Guerra Civil i postguerra. En aquest cas, Isidre Ferrer Carnassa. Bé, tenim aquí avui la tercera entrevista. Avui parlarem d'Isidre. D'Isidre, el pare de Lluís. Bé, explica'ns la seva història.
Sí, el meu pare, Isidre Ferrer Carnassa. El meu pare no era ni de dretes ni d'esquerres. Li era igual els uns com els altres. Al poble de Cabassers hi havia dos locals, dretes i esquerres. Però ell anava a tot arreu. Però li deien que era un espia. O sigui, que estava mal vist. O tenies que ser de dretes o d'esquerres. Bé, va començar la guerra al 1936. El meu pare era comerciant i agricultor. A meitat del 1937 va ser demanat per anar a la guerra. A l'informe deia que a les 3 de la tarda passarien a buscar-lo, agafés lo necessari, però com més poc millor, i res de maletes, que esperés a la carretera. Van arribar 3 camions militars. 2 ja estaven plens. L'altre es va anar ampliant per tots els pobles que van anar passant. Van arribar a Caseres, l'últim poble de la província. Van passar per Calasaite, primer poble de Teruel. Anaven direcció al Canís, però no van poder arribar. 2 avions nacionals els van bombardejar. Van tindre que canviar de destí, però fins l'endemà no van poder continuar. Sense menjar res en tota la nit, fins l'endemà a les 2 de la tarda. Un xusco per cada un i una llauna de sardines entre 4. Van arribar a Albocàsser, Castelló. Va ser destinat a la 70 Divisió 32 Brigada Mixta de Xoc. Va ser a Similero. Amb 2 mules portava el ranxo a primera línia de foc. Un dia, un projectil d'artilleria, la metralla va matar les 2 mules que portava. Ell se va salvar per estar més d'una hora dins d'una canterilla a la carretera. El van canviar de destí. Va entrar de sapador, fer parapetos i trinxeres, a pic i pala. Quasi no podien dormir. Feia falta. També va trepitjar les terres d'Alicant. Faltaven forces per primera línia de foc. I a l'agost del 1938 el van traslladar a la serra de Javalambre, Teruel, amb una secció de metralladores. Cada metralladora estava assistida per 3 soldats. Hi va haver una forta ofensiva i un morter nacional va esclatar detrás del niu de la metralladora. Un tros de metralla li va arrencar el macuto que portava a l'esquena. Los altres dos van morir. Ell va quedar sense sentits. El van tindre que recollir uns camillers. Va estar 3 dies de baixa. Li van tindre que embenar l'esquena de resultes de la metralla. Es va salvar de milagre. De Teruel va ser traslladat a Andalusia, fins al final de la guerra. Al front de Córdoba, Bujalance, Fuerte Obojuna, a Pozo Blanco, va passar a la comandància amb el comandant polític Cárdenas. Portava el papeleo de la comandància. A finals del 1968 es trobava a Valsequillo. Va passar un avió nacional i va tirar uns papers. En va llegir un. Idea. Hemos cogido mora y vosotros las vais a pasar morás. Estamos en Bisbal de Falset, dirección Cabassers. País escabroso. Y luego para Barcelona, que Barcelona es bona si la bossa sona. A Valsequillo els nacionals van fer molts presoners. La guerra se anava acabant. El comandant Cárdenas li va dir al meu pare que cremés tots els papers de la comandància. Així ho va fer. Se van despedir i al cap d'un minut el comandant Cárdenas se va suïcidar tirant-se un tiro al cap. Els nacionals estaven molt prop. El pare va llançar la pistola que portava i es va allunyar dels nacionals. Trobava tota classe de material bèl·lic. Els republicans ho abandonaven tot. Va arribar a València. Va trobar 4 amics del poble. Havia uns altaveus que anunciaven que els que volien ser traslladats anessin a la plaça de Toros. Van anar, però a la plaça portaven, hi havia 2 guàrdies civils. A la porta hi havia 2 guàrdies civils. Van entrar, però no els hi va agradar. Van poder sortir dient a la Guàrdia Civil que iban a buscar 2 companys. 200 metres més avall van trobar un comandant nacional sentat detrás d'una taula. Els hi va fer un salvoconducto sense preguntar-los res, pagant 2 pessetes cada un. Els de la plaça de Toros van estar traslladats als camps de concentració. El meu pare va arribar a Cabassers. Com que no era de cap partit, no li va passar res. Però per haver fet la guerra al bando republicà, va tindre que anar 4 dies a treballar per una casa de dretes, on havia un dirigent de Falange. Aquesta és la història del meu pare, Isidro Ferrer Carnassa, que me la va explicar infinitat de vegades, anant pels camins, carreteres, als olivers collint olives i sentats escofant-nos al foc, de la fora del foc de casa nostra.
Aquesta entrevista, junt amb les altres dos dels mesos anteriors, de gener i desembre, en total 3 testimonis, sobre persones, un testimoni sobre 3 persones, millor dit, podem veure, doncs, ho podeu tindre a les mans, és un article entre els 12 que hi ha de la revista La Portadora, la reportadora del Centre d'Estudis del Priorat, que es pot adquirir a la llibreria El Llapis de Falset. I bé, seguim aquí amb el programa, un comentari del doctor Jordi Jara. A més de ser metge, és investigació de les malalties en la història. És historiador de les malalties.
Bon dia, Ferran. Hola, ahir m'ho vaig llegir. Quins testimonis, tu. És super, super interessant, això. Déu-n'hi-do. M'ha agradat molt, hosti, totes les històries en si. Molt xulo, molt xulo. M'agrada. Volia fer 2 comentaris. Un, que Josep Tarragó comentes que va anar a la batalla de Bellvitge, no serà de Belchite, a venir Terol després, perquè Bellvitge no em sona. I després, no sé si pot servir o no, que és el tema de la interceptació de la correspondència. Recordo que l'avi era a Cavalls i Pàndols i li enviava cartes a mon àvia, que estava al Muster, i feien servir, ell feia servir suc de llimona i a vegades suc de ceba, que això ho feien bastants soldats per escriure amb el que diem tinta invisible, perquè tenien prohibit posar on eren o on anaven o què feien o el que sigui, no? Vull dir, sempre era en campanya i ja està. Llavors m'explicava l'avi que ell li escrivia amb suc de llimona o amb suc de ceba a les vores de la carta i després mon avi a casa, passant l'espelma per sota, li sortia i li explicava on eren i, bueno, coses d'aquestes que no es podien explicar. Vull dir que aquesta podia ser una de les maneres en què es comuniquessin, tot i que interceptessin la correspondència. Però, bueno, molt xulo, m'agrada molt, hòstia, quan veus històries tan de prop així, a més, hòstia, amb aquests detallats i tot això, vull dir, fot la pell de gallina. Felicitats i enhorabona, i una abraçada, Ferran. Vinga.
Bé, és el doctor Jordi Jana, és un investigador del cap de la història de la salut i de la Guerra Civil i també d'això, i ens felicita i ara miraré a veure si en l'article ens podem posar el seu nom del seu suport perquè quan sigui publicat doncs puguem parlar i puguem fer difusió, vale? Per tant, aquest article que acabem de fer conjuntament està molt valorat en el que és a nivell de persones i testimonis de lo que va suposar el sofriment de la Guerra Civil i la postguerra.
A l'altra banda del mirall algú respira un bri d'oxigen que he oblidat.
I després d'escoltar el testimoni de Lluís Ferrer sobre el seu pare Isidre Ferrer i el comentari del doctor Jordi Jara, seguim amb el nostre programa de veus de persones Priorat Priorat, Ràdio Falset. Bé, el dimecres, el dia 3 de febrer, es va ja consolidar el fòrum Drets Humans de la Natura del Priorat. En aquest fòrum hi ha tres camps d'actuació. Un serà sobre la protecció de la natura, un altre és la salut, el tema de la salut, i la natura també, i les herbes medicinals, per exemple. I l'altre serà els drets humans i el suport a les persones i a les famílies. Durant aquests tres àmbits o sectors de treball del fòrum es donarà a conèixer, perquè és tot, les ofertes que es fan i de les iniciatives és totalment gratuït, i es farà difusió per mitjà dels ajuntaments i les entitats de la comarca. Però també hi haurà una vessant que és de fora de la comarca, de donar a conèixer el Priorat. Tot això preparant-se per quan sortim de la pandèmia puguem tornar a la nova normalitat el més fàcilment possible i de forma el més ferma i preparada. Per tant, endavant el Fòrum Drets Humans i la Natura, i que a continuació anirem explicant. De moment intervindrà el nostre company Miquel Viernès, que ja té una iniciativa preparada per aquest mes. Bé, ara a continuació farem una entrevista al nostre company i especialista en naturopatia i herbes medicinals. Es tracta de Miquel Viernès. Quines activitats tens previstes per aquest mes?
Hola, pues dins de la línia dels remeis naturals per aquest mes, el dia 18, que és dijous, a les 7:30 del vespre, faré una exposició parlant de la pròstata, la hipertròfia prostàtica benigna, que és una de les malfuncions que tenim els homes a partir dels 50 anys aproximadament, pràcticament tothom està afectat. Pot ser interessant perquè s'apliquen una sèrie de remeis perquè comporta una baixada de la libido i una sèrie de conseqüències que comporta tant físic, mental com emocional l'afectació d'aquesta patologia.
En el passat mes d'octubre, per tant, vam iniciar el programa al voltant de la memòria històrica comarcal del Priorat amb les tres entrevistes que vam tenir, en cas, amb el Lluís Ferrer. A continuació, doncs, farem un tancament ja d'aquestes tres entrevistes que s'han donat cada mes, una d'elles sobre una persona diferent. I en aquest sentit ja seguim amb el programa obert de cara a contactar amb altres persones del Priorat que vulguin explicar també la seva vivència, les seves experiències quan eren joves o el que havien sentit dels seus pares, els seus avis, els seus tiets, de les experiències del segle XX, segles de XX, que poden ser relacionades amb la Guerra Civil o amb qualsevol cosa o fet que nosaltres puguem aprendre. Per exemple, que l'important és construir la pau entre tots. I la pau no és sols construir en un futur, sinó ja en el present i prevenir tot allò que suposi conflictes que ja es puguin evitar. A continuació, ja tanquem amb la darrera entrevista que ja ha dut a terme aquest programa en tres sessions que hem fet. Va ser el novembre i el gener i ara el febrer. I en aquest sentit tanquem amb aquest cas de tres espines que li direm i que tot en seguit volem escoltar les darreres paraules ja de Lluís Ferrer.
Hola, bon dia. Em dic Lluís Ferrer. Més bé em coneixen per l'Isidre, el nom de la casa. Per mi, les entrevistes han sigut una experiència molt maca, ja que és com si tornessis a viure el que un dia em van explicar. Poguessis sortir tot a la llum. I més, amb la persona que m'ha fet les entrevistes, ja que ell també ha sentit el que sentia jo. Així ho vaig poder comprendre. Per això us animo que si el vostre pare o parents que hagin explicat el que van passar a la Guerra Civil, expliqueu-ho, o sentireu alliberats. I més si l'entrevistador es diu Josep Maria Ferran. Res més. Una forta abraçada. Bon dia.
Si alguna persona d'aquí del Priorat o de fora de la comarca que vulgui explicar o tingui experiència o tingui vivències que li explicaven els seus pares, els seus avis sobre el segle XX, doncs sapiguem que nosaltres la recollim i recuperem la memòria. És motius d'interès cultural amb risc d'oblit. I qualsevol tema es podeu posar nosaltres a Priorat o bé escrivint a info@copel.org o trucant al nostre telèfon de contacte, al WhatsApp principalment, que és 619-7939-69. Repeteixo, 619-7939-69 o posant a Google Centre d'Estudis del Priorat o Priorem Priorat, que sortirà i estem presents com a impulsors culturals a la comarca de Priorat, a l'agenda diària que està disponible a la comarca del Priorat. I a continuació entrem en el món de la música. Entre nosaltres, Amadeu Escoda, compositor i músic, fill del Priorat. Quines novetats tens en el món de la música i de la sardana i de les teves iniciatives com a nosaltres tenim com a referent a la nostra comarca del Priorat?
Hola, què tal? Primer que tot, Josep Maria, moltes gràcies per invitar-me a col·laborar en el teu programa. Bé, doncs com totes les altres activitats culturals i degut a la pandèmia, la musical també està força aturada. Queden molt lluny aquelles festes majors i celebracions a les que estàvem acostumats. Concretament, el món de les sardanes està funcionant a ralentí, tot i la voluntat que hi posen tots, els músics i també, com no, els organitzadors de les ballades i dels concerts. La sardana ja de per si és una música que invita a la festa, al contacte físic i també a la interacció entre les persones que hi participen. Tot això avui en dia no és possible. Esperem que ben aviat puguem gaudir de les nostres festes i torni a ser tot com abans. Per la meva part, aquests confinaments m'han servit també per escriure i gaudir de la música a casa. I actualment tinc un parell de sardanes encarregades i que es tenien ja d'haver estrenat l'any passat, però per culpa de la pandèmia no ha sigut possible. Espero que aquest any sigui la bona. Una es tenia d'estrenar a Barcelona i l'altra a Banyoles. Aviat, això esperem tots, ens puguem trobar a les places i als carrers i puguem gaudir plenament de la música omplint les sales de concert. Esperem que sigui així.
Bé, doncs adeu i fins la propera vegada.
Ara, tot seguit, podem escoltar aquestes dues sardanes que són, han estat creades per Amadeu Escoda. Tot seguit, a continuació, les podem escoltar en aquesta melodia tan que ens entra amb aquesta tendresa al nostre cor. Es tracta, els títols són, primer, Els colors del Montsant i l'altre, Les vinyes de ma terra.
I bé, seguint en aquesta línia del Fòrum de Drets Humans de la Natura, on aglutinem totes les iniciatives al voltant de la música, de la protecció de la natura, del tema dels drets humans, també considerar importantíssim el suport a les famílies, i sobretot amb menors d'edat, fan primària i secundària, amb aquest suport telemàtic, el COPEL, no? Que ajuda a els fills i les filles a dur a terme les tasques escolars per mitjà de la biblioteca COPEL i també per mitjà del Màster COPEL, que és com un teleprograma amb MIT, que en aquest programa es fan receptes com una espècie de Masterchef, però en cas de ser aliments, es tracta dels coneixements, no? Com aprenem? Com ho podem fer? Com ens podem divertir i tindre una actitud de curiositat en aprendre i que no sigui una obligació que ens fa a les nostres institucions escolars, no? Quan de tasques per a casa, exàmens, sinó que sigui aprendre a divertir-se. Per tant, tots aquests camps, ara a continuació, tenim la iniciativa de Pere Pallejà sobre la natura, la protecció de la natura. Una crida a totes les persones de la comarca per respondre una acció, una acció que poden ser una o diverses accions. Una sobre les abelles, altra sobre la protecció de les plantes medicinals o que són, a la pràctica, remeis naturals. Tot seguit, una entrevista amb Pere Pallejà. Bon dia, Pere Pallejà. Avui dissabte, dia 6 de febrer, que fem el programa de ràdio aquí en col·laboració a Ràdio Falset, Priarem Priorat. Per la teva part, al voltant de les iniciatives que portes a la comarca, dins del Fòrum Drets Humans i de la Natura, exactament quins són?
Hola, bon dia i moltes gràcies per comptar amb mi per aquest programa. Res, doncs, estem en el punt de donar a conèixer a la comarca l'Associació d'Amics de les Abelles i el seu projecte Redicat. Intentar que s'implanti aquest projecte al Priorat. Hem contactat amb apicultors, com ja bé tu saps. Estan interessats. Ens hem reunit amb el conseller corresponent del Consell Comarcal. També li hem explicat el que volem fer en relació amb aquest projecte, que és molt interessant. I, bueno, una mica tot això de la pandèmia frena i dificulta que això sigui més àgil, però anem treballant per aconseguir-ho. Vale? També el tema de les herbes, plantes remeieres tradicionals que podem trobar a la comarca del Priorat, que això ja portàvem un any treballant amb el senyor Miquel Biarnès i l'associació Qualivida, també amb l'interès i el suport del Centre d'Estudis Falsetans, el Centre d'Estudis del Priorat i també l'Associació Micològica Priorat, de la qual jo formo part. Bé, aquests dos temes, abelles, herbes i plantes remeieres, van molt relacionats, també van molt relacionats amb la natura, amb la búsqueda de que la gent tingui coneixements, tingui recursos, també amb atreure aquesta part de turisme sostenible i de qualitat, que busca coses diferents i coses exclusives, no?, de les comarques rurals, tot relacionat amb el que ja tenim tan treballat aquí a la comarca, no?, com és l'oli, el vi, el paisatge, creiem que va de la mà, no? Seria molt interessant una comarca, no?, que es posicionés clarament en defensa de les abelles per la seva funció que tenen a la natura i a l'agricultura, no?, la funció pol·linitzadora i d'equilibri dins de la cadena tròfica del medi, no? Bueno, com bé he dit, aquesta pandèmia frena una mica, no? Sempre et dificulta, et fica pals per poder-te reunir, per poder sortir del municipi, per fer les gestions, però bé, seguim treballant, no? El nostre interès també, com ja hem expressat en algunes ocasions i en algunes reunions amb alguns ajuntaments, seria que algun espai dins del municipi, alguna zona jardinada, disposés d'una mostra de plantes i herbes remeieres tradicionals, perquè des d'allí naixés, no, una petita font de coneixement i se poguessin fer tallers, explicacions. I amb això també l'associació Qual i Vida, en senyor Miquel Viernès, naturòpata, està també donant suport i ens ajuda a tirar endavant, no? Bé, ens trobem en aquest punt. Hi ha ajuntaments que han mostrat interès, hi ha ajuntaments i que encara no se'ls ha pogut fer arribar aquestes propostes, i ens vam reunir amb el Consell Comarcal per exposar aquestes intencions. A veure com avança tot aquests mesos i si podem tirar endavant alguna d'aquestes iniciatives que, com bé tu ja saps, no les intento dur a terme jo sol, sinó que som molta gent. I, bueno, donar les gràcies a tots els que donen suport, escolten i m'estan ajudant a tirar endavant tot això, i a veure si podem ficar el nostre granet d'arena, complementar tota l'oferta i l'activitat cultural que hi ha al Priorat amb d'altres iniciatives complementàries i que es sinergien perfectament amb coses que ja estan en marxa, en funcionament. Vale, moltes gràcies, que tingueu una bona tarda.
Viure sempre tots plegats amb bonança.
I ens despedim avui, ens acomiadem d'aquest programa del mes de febrer fins al mes que ve, el proper 6 de març, aquí Priorem Priorat, a Ràdio Falset. Us esperem el mes que ve, a partir de les 11 del matí, el primer dissabte de mes. Bon cap de setmana!
Tu pots dir que jo sóc somiador.